100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia de dilluns a divendres de 7:45 a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Bienvenido al telecuponazo, ahí chiquillo, el telecuponazo de la Liga, hoy más caliente que nunca, hoy lo hacemos desde mi ciudad, Sevilla, y vamos precisamente con la décima, vamos a ver qué pasa con la decena. Por cierto, el Madrid hoy se va a llevar, ¿qué se lleva? El cero, se va a llevar un cero, derrota de los de Ancelotti. Vamos con las unidades de Millar. Vamos a ver qué pasa en el Calderón. Un 1. Vamos a ver. Saco yo la bolita y es un 1. Por lo tanto, empate Centena. Del Atlético. Centena. Vamos a ver qué pasa con el Barça Celta. Y me sale un 3. Ay, chiquillo. Hoy el Barça gana. Vamos con otro.
Decenas.
La decena. Muy bien, chiquilla, guapa. Vamos con el partido de la permanencia. El Rayo Osasuna. Que me parta un rayo. Me sale un 1. ¿Y vamos?
Unidades.
Con la unidad de, venga chiquilla, guapita. Acabamos con la unidad y me sale un 3. Lo que dirían en Cataluña, butifarra de payé.
Conozcamos ahora el número de serie.
Y ha salido otro 3. Madre mía, hoy con los 3 chiquillos. En fin, el número premiado en el telecuponazo de la liga de hoy es el 01313. El 01313. Y el número de serie, el 3. Así que mala suerte porque han tocado 2-13, la mala suerte que tenéis todos de no estar hoy en Sevilla, en la ciudad donde hoy se decide la liga. Ay, chiquillos, buena tarde y que las ovejitas lo acompañen.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Doncs bé, benvinguts, eh? La Carmen Sevilla, que ha tret les boletes, no les de la Champions, els d'aquest sorteig.
Les he sacat bien, eh?
I tant que sí, gràcies,
ai,
moltes
chiquillo,
gràcies.
Guapo.
Carmen, comencem, va, una nova edició d'aquest Zona Mixta, i avui vull començar parlant de Guardiola, que ahir va guanyar la Bundesliga amb una superioritat aclaparadora. La llegenda, doncs, continua, eh? 17 títols de 23 possibles pel desempador, que no para de batre rècords i de revolucionar el futbol amb el seu mètode guanyador. I precisament pel que és, i sobretot pel que va ser el Barça, cal valorar més la situació actual del club blaugrana. Se'n van a Guardiola i no es va acabar el món. El que, al meu entendre, és mèrit de l'equip que ha sabut aguantar tot el que li ha caigut a sobre, que no ha estat poc, eh? La malaltia de Tito Vilanova va ser un cop duríssim i, no obstant això, l'equip va guanyar la Lliga. Després, la recaiguda de l'entrenador i la seva substitució a correcuita va poder ser el cop de gràcia. Però tampoc. De nou, l'equip es va carregar el club a l'esquena. Amb nou entrenador, amb noves idees tàctiques i amb tots els embolics en l'entorn que us pugueu imaginar. Tants que fins i tot el president Rossell va haver de dimitir. I no obstant això, l'equip està aquí i ha donat la cara amb la Lliga, la Copa i la Champions, totes les tres competicions encara a l'abast dels de Martino. massa enrenou i massa turbulències des de la marxa de Guardiola, però com diria aquell, el loro que no estamos tan mal. Penseu un moment, quin equip va ser capaç de fer-li ombra al millor Barça de la història? El Manchester United, de Sir Alex Ferguson, que va arribar a dues finals de la Lliga de Campions i va guanyar la Premier League amb contundència. Però com està el United actualment? Com està avui en dia després de la marxa de Fergie? Doncs gairebé ferit de mort. Ahir perdia 0-3 contra el City i és setè a la Premier. El tal David Moyes, l'entrenador i substitut de Ferguson, és un desastre i l'equip s'ha desplomat. Pensem un moment en els grans jugadors que té el Barça. I valorem el Tata Martino, que si arriba a perdre la meitat del que ha perdut Moyes, ja l'hauríem empaquetat de tornada a l'Argentina. Cal ser justos amb els que ho mereixen, i el Tata s'ho mereix, no us sembla?
Ja tenim aquí el gran protagonista, ja feia massa que no entrava en acció, i ara que tot pinta un pèl millor que en Barça, novament, intenta tornar a ajudar un tal Johan, sí, Johan Cruyff, com sempre, oportú, eh? Sí, ja li està costant de per si tot a Neymar, si ja li deu costar en si a Messi acceptar que un tal Ney cobri el que cobra, si al Tata ja li és difícil gestionar aquestes pressions externes, si també a la directiva, que no ha fet molt bé les coses aquest any, li està suposant un gran mal de cap arribar a un nou acord amb Messi i el seu pare, si tot això ja és complicat de per si, ara, des dels superpremis Lauros, que han començat per cert ara, s'ha volgut tornar a lluir un tal Johan Cruyff, qui em sembla molt bé que doni la seva opinió, qui em sembla molt bé que doni els seus punts de vista. De fet, el punt de vista de l'holandès té molt de pes i sempre s'ha de tenir en compte. Però crec, amic Johan, que ara no toca, ara no. Si realment ets culer, fot canya quan acabi el curs, perquè cal donar canya i perquè raó no te'n falta en el que dius de Neymar. Però ara no cal. No cal, perquè ja tenim el Tata amb el cap com un bombo. Que pobre home, quan li pregunten de totes les rodes de premsa, a vegades se li gira el cap i només sap què contestar. A vegades tonteries, irreconeixible, a vegades el Tata en roda de premsa. I ara només li calia que el Super Johan aparegués incendiant des de l'altra punta del món. En fi, és la meva reflexió, i crec que el Johan no s'equivoca, en el fons, però sí en el moment. És una evidència que el cas Neymar és un mal de cap per a molts, però ara mateix no és el més important, no és el mal de cap que té el Barça. Entendria, per exemple, que critiqués, per exemple, el nivell defensiu del Barça, d'entre d'altres, però no aquest cas Neymar. Però vaja, el Johan és el Johan i segur que criticar no criticarà Aguirre, qui, atenció, perquè dissabte a Cornellà, m'oloro que posarà el tècnic mexicà tota la carn sobre la graella per sentenciar. Sí, sentenciar tant la permanència com la Lliga dels Culers. Quina feina està fent el Vasco, no? Oi que sí, Cruyff?
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, al Zona Mixta.
Doncs vinga, avui en aquest dimecres, dia 26 de març, dia de l'Aureus, tornarem a començar una nova edició del Zona Mixta repassant els titulars més destacats del dia.
Tot seguit coneixerem quin és el tema precisament del dia d'avui, de què es parla a taula. Avui probablement molta gent pendent d'aquests premis l'Aureus que acaben de començar i també gent que comentarà la 30a jornada de la Lliga BBVA.
A més, també connectarem amb l'Ignacio Miguelez per conèixer l'última hora del Real Club Deportiu Espanyol i us portarem i us aproparem l'última hora també del Futbol Club Barcelona.
I cap a tres quarts, cap a dos quarts de tres del migdia, això. Cap a dos quarts del migdia, 2:30 per aquells que parlen més senzillament, a les 2:30, 2:30, tindrem aquí els cracs de les tertúlies dels dimecres, d'entre ells, per exemple, el Rafa Riverso, que no torna a fallar, el del Tutosport i Mundo Deportivo, el Víctor Malo del Nou Esportiu i el José Antonio Meca, de Pericos Online.
I per acabar el programa, com sempre, també repassarem l'agenda del dia, que avui arriba ben carregada amb diversos partits de la Lliga BBVA i altres lligues, entre els esdeveniments més destacats del moment.
Els titulars.
La L'Espanyol ja té assegurada de manera virtual la permanència, tot plegat després de la victòria periquita d'ahir a la Rosaleda per 1-2.
Sergio García avançava els blanquiblaus i Pablo Pérez posava l'empat en clar fora de joc. A la represa, una contra letal acabava amb l'1-2 definitiu de Pizzi.
Queremos asegurar matemáticamente nuestra permanencia en casa con nuestra gente y es el Barça, oye, pues el rival de toda la vida, es un derbi y hay que jugar con mucha intensidad y hay que intentar ganar, claro que se puede, claro.
Així doncs, amb els deures fets a Màlaga, els de Javier Aguirre, qui ara escoltàvem, ja poden pensar en el partit de dissabte enfront del Barça. Avui, de fet, la primera plantilla espanyolista ja ha tornat a la feina. En sabrem més d'aquesta darrera hora blanquiblava de la mà de l'Ignacio Miguelet.
Afegim que ahir també jugava l'Elx Atlètic de Bilbao, un partit que va acabar tal i com va començar, amb el 0-0 en el marcador.
I avui torna pel Futbol Club Barcelona, rebent la visita del Celta de Vigo al Camp Nou. El partit es jugarà a partir de les 8 del vespre, just a la mateixa hora també juga el Rayo Osasuna.
Pel que fa a la darrera hora blaugrana, els de Tata Martino s'han exercitat aquest mateix matí a l'estadi en una suau sessió preparatòria i a hores d'ara l'equip resta descansant a l'hotel de concentració.
Una nit, la d'avui, en què més tard també juguen moltes coses el Calderón i el Sánchez Pizjuán.
A l'arriba del Manzanares, l'Atlètic de Madrid rep la visita del Granada, mentre que a la capital hispalense és el Sevilla qui rebrà el Real Madrid de Carlo Ancelotti.
La darrera hora del club blanc és que Sergio Ramos ha viatjat aquest matí amb el seu equip a terres andaluses i ho ha fet sense saber encara si podrà jugar o no davant del Sevilla.
Ahir el comitè de competició el sancionava en un partit, però el Madrid ha recorregut al comitè d'apel·lació. Ramos sabrà la decisió final a hores abans de l'inici d'aquest partit.
I marxem lluny de la Lliga Espanyola, viatgem cap a Alemanya, perquè allà el Bayern de Múnich de Pep Guardiola ahir es proclamava campió de la Bundesliga, falta de 7 jornades pel final del campionat.
El conjunt bavarès superava per 1-3 a l'Hertha de Berlín i, a més, Borussia de Dortmund i Schalke 04 empataven 0-0.
També en futbol internacional afegirem que ahir el City donava un pas important cap a la lluita pel títol al guanyar per un clar 0-3 al Manchester United a Old Trafford.
I canviem d'esport i anem a la NBA, perquè els pitjors Lakers dels últims anys obtenien un triomf de rellevància davant els Knicks de Nova York i sota l'atenta mirada de Phil Jackson, president d'operacions dels Knicks.
L'equip californià batia clarament a la franquícia novaiorquesa per 127-96. Pau Gasol, amb problemes de vertigen, no va poder participar en aquest triomf.
Canviem d'esport i parlem de tenis, concretament del Masters 1000 de Miami, on Rafa Nadal es classificava pels quarts de final d'aquest torneig. El tenista de Manacor no tenia gaires problemes per desfer-se en 2 sets i en tot just 1 hora de joc de l'italià Fabio Fognini.
Per la seva part, Tommy Robredo era eliminat als 8ens de final en perdre amb el serbi Novak Djokovic per 6-3 i 7-5. També que hi ha eliminat David Ferrer, que perdia amb el japonès Kei Nishikori per 7-6, 2-6 i 7-6.
I en ciclisme, Luka Mezek guanyava l'esprint la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya de 168 quilòmetres entre Mataró i Girona.
El ciclista eslové, que ja es va imposar la primera etapa, es manté com a líder de la general amb 14 segons d'avantatge sobre Roberto Ferrari i Lake Howard. Avui, nova etapa, la primera de muntanya entre Banyoles i la Molina, de 163 quilòmetres.
I en bola, el Futbol Club Barcelona derrotava aquest dimarts el Frigoríficos Cangas, 24-37, i se situa a un pas d'aconseguir el títol a la Lliga Sobal. L'equip de Xavi Pasqual serà campió si el Freiking Granollers, que juga aquest dimecres, i el Naturhaus La Rioja no aconsegueixen la victòria.
Amb motor, avui es coneixia que el Dakar 2015 arrencarà i acabarà a la Casa Rosada de Buenos Aires i comptarà per primera vegada amb 3 etapes maratonianes per a les 3 disciplines de moto, cotxe i camió.
I finalment, com us comentàvem, des de les 2 del migdia s'està celebrant a Kuala Lumpur, Malàisia, la 25a edició dels Premis Laureus de l'Esport.
Marc Márquez està nominat al Premi Revelació de l'any i, en cas d'emportar-se'l, es convertiria en el primer català en guanyar un Laureus.
Per la seva part, Rafael Nadal opta a 2 guardons, millor esportista de l'any, per al qual competeix amb Cristiano Ronaldo i Usain Bolt, entre d'altres, i també Rafa Nadal opta al premi del millor retorn de l'any, categoria en la que també ja està nominat Ronaldinho Gaúcho.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, abans asseiem a taula i avui, com bueno, creiem molta gent que es posa a la tele al migdia per veure què estan donant la caixa tonta, que en diuen alguns, doncs avui, d'entre d'altres coses, el que poden veure són aquests premis Laureus, els premis del món de l'esport, i atenció, perquè hi ha una última hora, perquè...
El primer premi, ja sí. Tenim, el primer premi, perquè la nedadora nord-americana Missy Franklin ha guanyat el premi Laureus a la millor esportista femenina de l'any, per tant... Enhorabona, en aquests Oscars de l'esport que els bautegen alguns i que, doncs, amb aquesta presència de Marc Márquez, Usain Bolt i Tiger Woods, entre d'altres nominats, doncs els fan encara que llueixin més, eh?
Mm-hmm. Uns premis que podeu seguir en directe, per ser a través dels nostres companys d'Esport 3, eh? Mentre mireu la tele, doncs ens escolteu a nosaltres. A més d'aquests premis Laureus, avui segur que s'està parlant d'aquesta jornada de Lliga que ahir va començar amb una gran victòria de l'Espanyol.
Exacte, i molts deuen estar parlant i preguntant-se què passarà avui. Hi haurà canvi de líder?
Punxarà el Madrid a Sevilla?
Com rebrà el Camp Nou els herois del Bernabéu? Home. I a Luis Enrique, esclar.
Segur que bé. Ara, l'hora no crec que acompanyi gaire. A les 8 del vespre...
Millor que a les 10, diguem-ho així, també.
Sí, és millor que a les 10, però jo acabo de trobar que és molt aviadet per molta gent que ve de fora i que treballa i tal.
Mai estem complicats, eh?
Mai estem contents.
El partit entre setmanes, si no és Champions, no omple el Camp
Nou. Hi haurà molts turistes, això segur.
Doncs sí. Bé, David, 2:19, ja hem fet aquesta secció de taula. Em semblaria bon moment per anar a publicitat, no sé com ho veus.
Sí, anem a Publi i tornem amb connexions, sobretot la de l'Espanyol, que tinc moltes ganes de saber l'última hora d'un equip que ja gairebé ha sentenciat la permanència.
Doncs vinga, no marxeu, fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR. Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes d'aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de sports amb passió. Connexió blanquiblava.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanquiblava, un Reial Club Deportiu Espanyol que el tenim en 8a posició amb 40 puntets i que a prop està de la 7a posició que donaria opcions d'estar a Europa l'any vinent. Això encara queda una miqueta lluny. Jo crec que no volen seguir parlant-ne, però veurem què han dit avui en roda de premsa, perquè parlava Pizzi. Avui l'Espanyol ja estava per Barcelona. De fet, van tornar ahir de Màlaga després de guanyar per 1-2. Ha parlat un dels protagonistes, Pizzi. Ara sabrem què ha dit Pizzi, però abans deixeu-me saludar l'Ignacio Miguelet, que ha estat per la City en el dia d'avui. Ignacio, molt bona tarda.
Bona tarda, David.
Què tal, com estàs, Ignacio?
Bien, aquí, como siempre, eufórico después de una victoria del Español.
Bueno, hi ha molta eufòria, tinc moltes ganes d'escoltar Pizzi, perquè és qui ha parlat en el dia d'avui, però no tot són bones notícies per l'Espanyol.
Sí, efectivamente, porque lo que parecía ser un partido trámite, trámite, digo, para el derbi, pues va a pasar a más factura de la que pensábamos, porque en primer lugar, David López, ayer veíamos que tenía que ser sustituido, no estaba en mente de Aguirre, pero después del golpe del choque que se llevó con Pablo Pérez, el goleador del Málaga, hoy se ha conocido el alcance de su lesión, una pequeña distensión en el tobillo izquierdo, no llega a esguince, digamos que es esa famosa palabra de sería duda para el partido del Barcelona. Yo creo que llegará sin problemas. Hoy el doctor decía que se esperaba mucho mucho peor, se esperaba un diagnóstico más problemático, ya digo, un esguince igual grado 1, grado 2. Finalmente se queda en distensión, esto alivia y mucho. Hoy no se ha entrenado, se espera que mañana pueda hacer trabajo diferenciado, casi seguro, y a ver si de cara al viernes puede trabajar con el grupo y entrar en esa lista de convocados. Por otro lado, John Córdo. John Córdoba, que se dio un golpe también en la pierna derecha, hoy ha hecho trabajo diferenciado, con esto sí que es un golpe y no transcurre de cara al entrenamiento de mañana, ya que se espera que esté recuperado al 100%.
Y después sí. También Abraham, ¿no?
Efectivamente, pero este no ha sido por el partido de ayer, ha sido hoy, que al acabar el entrenamiento se ha caído, se ha hecho daño en la mano derecha, en la muñeca, le están haciendo pruebas, radiografías, bueno. E imagino que a lo largo de la tarde conoceremos el alcance de la lesión, si es que la hubiese. Lo que está claro es que le duele y, como te digo, que las radiografías para ver si tiene algo dañado en esa muñeca.
Bueno, estaré en pendents. Estaré en pendents. Sí. I després d'aquest part de lesionats anem a posar una miqueta més d'optimisme, perquè ahir s'aconseguia una bona victòria i un dels protagonistes, novament marcant un gol important, era Pizzi.
Sí, efectivamente, Pizzi, que está atravesando por su mejor momento en la temporada, que no quiere decir que sea el mejor jugador del Español en esta temporada o en este momento, porque para mí ni mucho menos, pero sí es verdad que su estado de forma está mejorando, dice que está mucho más tranquilo y ha hablado de todo eso, pero sobre todo la relación que hay con la victoria de ayer y de cara al derbi, ¿qué es lo que puede pasar?
Sí, bueno, la verdad es que la victoria de ayer nos da una confianza más para afrontar este partido tan especial para toda la gente. Y bueno, la verdad es que ha sido una victoria muy, muy importante para nosotros, que ya casi aseguramos nuestro principal objetivo. Y bueno, nos dará mucha más confianza para afrontar este partido tan complicado que vamos a tener. Y bueno, pero vamos con esas ganas de hacer las cosas bien y de hacer un buen partido.
Bueno, les paraules de Pizzi, el jugador portuguès, ahir novament protagonista, marcant aquell 1-2, el gol que significaria una nova victòria per l'Espanyol. Ho dèiem, un Espanyol que estarà vuitè amb 40 punters, la setena plaça l'ocupa el Villarreal amb 45 punts, i suposo que el desig de tota la parròquia perica i de la primera plantilla és preparar-se bé per arribar a dissabte amb bones garanties i emportar-se el derbi i, de pas, la permanència ja del tot. Miguelet.
Sí, efectivamente, porque aunque todos ya dicen que virtualmente están salvados, por fin escuchamos eso, pero sí que sí, quieren ganar al Barcelona, obviamente, como hablábamos ayer, primera victoria en Cornellá, después de ganar al Málaga, encima sellar la permanencia, sería, hablando claro, la leche para el españolismo.
I tant que sí. Bueno, per seguir preparant aquest complicat compromís del derbi de dissabte, demà novament sessió preparatòria, Miguelet.
Sí, mañana 10:30 entrenarán los hombres de Javier Aguirre, viernes de nuevo y a la previa, y ahí ya sí que conoceremos la lista de convocados y hablará el míster Javier Aguirre.
Bueno, doncs seguirem pendents de la darrera hora de l'Espanyol i més en aquesta setmana important, en què hi ha derbi dissabte a Cornellà al Prat. També estarem pendents de les evolucions dels tres jugadors tocats, d'Abraham, de John Córdoba i de David López. A veure si demà tenim bones notícies. Ignacio, demà tornem a connectar amb tu.
Perfecto, un abrazo.
Abraçada, adeu, adeu.
Connexió Blaugrana. Tot el camp
és un clam. Doncs bé, per conèixer l'última hora a Blaugrana, avui no tenim en David Serra i ho farem doncs a primera mà, amb un servidor. Coneixem aquesta última hora del Barça, que aquest matí a les 12 ha realitzat l'última sessió d'entrenament abans d'enfrontar-se aquest mateix dimecres al vespre al Celta de Vigo, concretament a les 8. I al Camp Nou, com comentàvem, a l'entrenament o suau sessió, diguem-ho així, d'aquest matí ja han estat present els 18 jugadors convocats, més el tercer porter, Oier Olazábal. Recordem que Puyol per baixa mèdica i Xavi Hernández per decisió tècnica no seran presents en aquest partit d'aquest vespre. Han acabat la sessió, com dèiem, també l'equip ha marxat ja concentrat a l'hotel Princesa Sofia i s'hi estaran allà concentrats fins a l'hora de partit. Contra aquest Celta, el Barça té l'oportunitat de posar pressió al Madrid, que jugarà a les 10 al Sánchez-Pizjuán, coneixent el que ha fet el conjunt blaugrana. El partit del Barça tindrà una càrrega emotiva, sobretot per un home, l'entrenador del Celta, Luis Enrique Martínez, que després de 10 anys d'haver-se retirat com a professional vestint la samarreta del Barça, doncs tornarà al Camp Nou dirigint, en aquest cas, el Celta de Vigo. I el propi Luis Enrique explicava ahir en roda de premsa com imaginava que seria el seu retorn a Camp Barça.
Hombre, pues es muy especial, sin ninguna duda. Hace ya 10 años que me retiré como jugador y va a ser mi primera vez de nuevo en el Camp Nou. Un estadio que considero, no un estadio, sino una ciudad y una afición que considero más que especiales, que me han dado todo lo que uno podía esperar como jugador y luego también como entrenador, dándome la primera oportunidad para entrenar a un equipo y vuelvo a donde está mi familia y muy especial.
Doncs bé, especial, sens dubte, aquesta tornada de Luis Enrique al Camp Nou, tant per ell com per l'afició. Imagino un home molt estimat dins de l'entorn blaugrana. D'altra banda, qui també parlava ahir era el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, que va aprofitar per explicar la remodelació del Camp Nou i, sobretot, va remarcar que s'està treballant perquè Leo Messi renovi i sigui el jugador més ben pagat del món. Ho feia en un col·loqui fòrum organitzat pel Periódico. Ho escoltem.
Que queremos que Messi, que es el mejor jugador del mundo, el número uno, también sea el jugador mejor pagado. Y en eso estamos. En eso estamos trabajando. No voy ahora a desvelar particularidades de lo que hablamos, pero sí que es algo que va a ocurrir próximamente, no sé cuándo, pero bueno, ¿por qué no sé cuándo? Porque ahora estamos muy concentrados en la competición y cuando acabe la competición, pues seguramente llegará ese día porque queremos que sea el jugador mejor pagado del mundo.
I a l'altra cara de la moneda s'hi troba l'exjugador i exentrenador del Barça, Johan Cruyff, que també parlava aquest dimarts i ho feia des de Kuala Lumpur, on participava en un partit benèfic en el marc dels Premis Laureus. Com bé comentava en David en la seva editorial, en la tradera d'aquest programa, l'holandès va tornar a despertar la polèmica amb les seves declaracions i és que textualment va comentar que el problema del Barça és Neymar, que és un gran jugador però que no es pot fitxar un jugador de 21 anys i que cobri més que jugadors que ja ho han guanyat tot. Una vegada més, doncs, Cruyff fent trontolla als ciments del barcelonisme amb les seves declaracions. I ja per últim, en el darrer punt, en clau blaugrana, hem de comentar que avui a les 12 del migdia, a la Sala Roma, s'ha realitzat la presentació de l'aplicació per smartphones FCB Trivia Fans, amb l'assistència del directiu Didacli.
Parlaves ara dels Premis Laureus, sobre les paraules de Johan Cruyff. Per cert, tenim una última hora en aquests Premis Laureus, perquè l'anglès Jamie Beswick, que competeix en BMX, aquesta competició tan espectacular de bicis, en halfpipe, sí, etc., ha guanyat el Premi Laureus a la millor acció esportiva de l'any. Per tant, l'espectacle, també present als Premis Laureus, s'han portat aquest premi a l'espectacle esportiu, a la millor acció, Jamie
Amb un
Beswick.
Backflip 360 brutal, sí, i apostoflant, no?
Sí, 359. Ah,
d'acord. No va, sí, acabar a fer el gir sencer, sí, m'agrada. Bé, David, t'haig d'explicar una cosa.
Ui,
i em poso
no m'espantis, eh?
No t'espanto, però tu saps què és? Paf.es?
Home, però m'havies espantat, clar que ho sé, i ja fa temps que ho sé, que és una casa d'apostes i casino online que opera amb llicència otorgada pel govern espanyol des del juny del 2012. A Espanya ofereixen apostes i casino, Marc.
Però és que, a més, Paf, és una casa d'apostes online totalment diferent perquè destina el 100% dels seus beneficis a causes socials i solidàries. 20 milions d'euros recaptats en el 2012. Imagineu-vos.
I agarra't, perquè també tenen una promoció per poder veure, sí, agafa't bé la cadira, no sortis volant,
no,
perquè dos mesos de Canal Plus Lliga, a través del Yombi, aquest Canal Plus Lliga online, doncs per poder veure durant dos mesos tots els partits de Lliga, de la Champions, etc. Què has de fer, Marc? Oi que ho saps?
Doncs sí, jo ho sé i ho tinc apuntat, i de fet ja ho he fet. És molt senzill. Em vaig registrar a www.paf.es. Aleshores, vaig realitzar un dipòsit mínim de 10 euros i ja vaig començar a jugar. Després de fer aquest ingrés i començar a jugar, en un màxim de 72 hores vaig rebre un email de PAF amb un codi que va poder ser activat a yombi.es i, per tant, que em va donar aquest accés gratuït al servei durant 2 mesos de durada. Jo de vosaltres no m'ho perdria. PAF.es. I de PAF a publicitat. I de publicitat a tertúlia, David, que ja tenim aquí en Rafa Som-hi. Riverso, en Víctor Malo i en José Antonio Meca.
Som-hi, vinga, va.
Para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad, gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir: foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar. 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 Botemanía, 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 botemanía. Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Vinga, va, temps de tertúlia al Zona Mixta i amb una última hora, Marc, abans de saludar els nostres tertulians, perquè Pep Guardiola segueix col·leccionant.
Doncs sí, en aquest cas perquè el Bayern de Múnich ha estat guardonat amb el Premi Laureus a millor equip de l'any. Per tant, enhorabona al Bayern de Múnich. I un premi que entregava el Johan Cruyff.
No sí, si precisament.
No el tenim per aquí, oi?
No. Claríssimament, no. És un premi que hauria de quedar a Bayern de Múnich, no?
Doncs sí. Bé, ara ja sí. Comencem a saludar els nostres tertulians. I ho fem amb en Rafa Riverso, de Tutosport, de Mundo Deportivo, de ilcatinacho.es. Rafa, molt bona tarda i benvingut un dia més al Zona Mixta.
Hola, bona tarda a tothom.
Tot bé? Imagino que gaudint també de valent amb el clàssic de diumenge, eh?
Bueno, sí, la verdad fue un partidazo que... Estoy de acuerdo con el Tata. Sí que se habló del partido y todo esto, pero demasiado luego, bueno... Aparte que encuentro ridículas y esto, las quejas del Madrid. La verdad es que... Hay que entender dónde está el límite.
No és l'únic, que ho troba ridícul. Ara escoltarem a un gran del futbol espanyol dient que també era ridícul, això. Simeone. Ara
sí,
l'escoltarem.
Sí.
Però vaja, no sé què deu pensar el Víctor Malo, que saludem també del diari Gol. Víctor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs tu també penses que són ridícules aquestes declaracions?
Doncs home, sí, clar, evidentment jo crec que estan fora de lloc. El partit va ser un partidàs, va guanyar el Barça per mèrits propis, tot i que el Madrid també podia haver guanyat, però vamos, dir que tot el que van dir, tota aquella parafernàlia que van fer el Ronaldo i el Ramos, a mi em sembla totalment exagerat.
Veurem què en pensa en José Antonio Meca, col·laborador de Pericos Online, però abans de preguntar-li pel clàssic, li dono l'enhorabona pel partit d'ahir, de la victòria de l'Espanyol, i li demano, sisplau, que dissabte deixi guanyar el Barça, home. Bona tarda, senyor Meca.
Bona tarda, companys, com estem?
Molt bé.
Doncs, lo de deixar guanyar, escolta'm, això va ser una miqueta més difícil, eh? Com a mínim ho intentarem i bueno, plantarem cara, això segur.
Bueno. No, espero que no repeteixi un tamudazo o una cosa semblant, eh?
Doncs, mira,
em fa tremolar.
Doncs mira, jo espero que sí. I si és un de la Peñazo, encara millor.
Sí, no sé qui trobaríem aquest any.
En fi, no el tenim en tertúlia, perquè seria ja un luxe ja del tot tenir a Simeone, però sí que el podem escoltar. Anem a escoltar el Cholo, que reia i molt. L'escoltem.
No, me hicieron reír mucho. Nada, sin opinión. Perdón. Me hicieron reír, la verdad me hicieron reír.
A què s'estava referint el Cholo, Marc?
Doncs a les declaracions de Ramos i Cristiano Ronaldo, queixant-se de l'arbitratge d'un Diano Malenko. Rafa Riverso, aquestes declaracions haurien de ser sancionables, s'haurien de sancionar, no sé com les valores, que s'entreu de tot plegat, perquè realment són fora de lloc.
Bueno, yo creo que el comité tendrá sentido común y si sanción será, será una sanción económica. No creo que le va a sancionar con partidos porque faltan 9 finales para el cumplimiento de la liga, pues sí que sería un problema y se armaría un follón, todo y que yo creo que fueron injustificadas y se tendría que sancionar.
Uh-huh. ¿El Víctor pensa el mateix?
Sí, jo penso que sí que s'hauria de sancionar perquè al final estan qüestionant el joc net, no? Diguem-ne la legitimitat o la legalitat del joc, no? Estan donant a entendre que el Barça ha tingut una ajuda, que volen favorir, estan rememorant l'antic Villarato, vulguis que no, i, vamos, estan qüestionant això, el joc net, no? Llavors jo crec que sí que s'ha de sancionar, econòmicament, evidentment, i amb un partit és possible. Jo crec que s'està plantejant aquesta possibilitat, no? I sí que, pel Ramos, no? Jo crec que sí que podria ser.
Meca, sembla que Mourinho, bé, em diuen que Mourinho encara seguia sent l'entrenador i m'ho crec, perquè el discurs m'ho mourinyista,
Sí, bueno, de fet, jo penso que la base de tot això que ha passat i totes les declaracions que va fer és per lo mateix, no? Perquè venen de l'escola que venen, que és dels anys que ha estat el Mourinho i una miqueta el que ha sembrat, no? A la fi de la cap, mira, jo, francament, jo no el sancionaria, perquè bueno... Al final els futbolistes són els artistes de tot això i, a veure, si no és una declaració que inciti a la violència i simplement és un jugador donar una opinió que, a veure, que tampoc està fent, a veure, està donant la seva opinió, no està incitant, ja dic, ni a violència ni està incitant a actes que no siguin desmesurats. Escolta, dona la seva opinió, al que li agradi que li compri, al que no, no? Però
tot i això,
que no li hem de fer massa cas.
El que estan dient aquests dos jugadors és que no treballen bé els àrbitres que en aquest cas dirigeixen els partits del Real Madrid, que hi ha alguna cosa al darrere. Clar, tu com a àrbitre, com et sentiries si algú posa en dubte el teu treball i que per davant van altres interessos que no pas el que veus sobre el terreny de joc?
Doncs mira, jo et dic la veritat. A veure, el que sí que és cert és que els àrbitres moltes vegades s'equivoquen. Que no passa res, a veure...
Com ahir a Màlaga, no dic... Com ahir a Màlaga.
Exactament, com ahir a Màlaga. I no és que estic justificant l'arbitratge l'altre dia, però sí que és cert que de vegades doncs, s'equivoquen. I sembla que estigui absolutament prohibit dir-ho i comentar-ho. Escolta'm, no passa res. Escolta'm, mira, jo penso que l'àrbitre s'ha equivocat per aquesta qüestió, per aquesta decisió. I pot ser que estigui encertat o que el que estigui dient doncs, que no sigui correcte. Però no deixa de ser una opinió, a més, d'un futbolista. Que, a veure, una altra cosa és que si és d'un president d'un club de futbol o d'un entrenador, una persona que té un criteri dins de lo que és el club, però al final cap és un futbolista.
Meca, no. però després Aguirre a Osasuna se li escapa una de les seves, que ja estem acostumats, i sí. Està 4 partits fora.
És que tampoc ho trobo bé, és que no ho trobo bé, perquè, bueno, al final al cap estàs en el camp, estàs dient coses, estàs dient ximpleries, i amb aquestes coses no se li ha de fer cas. Una altra cosa, ja dic, és que tu, com a personatge públic, diguéssim, estiguis incitant a la violència, estiguis incitant a fer coses que no siguin correctes. El donar la teva opinió, o el dir un insult en un moment determinat, no un insult, sinó un taco en un moment determinat, escolta'm, jo penso que sancionar per això, escolta'm, no és correcte.
I d'altra banda, jo ara li pregunto al Rafa per un altre tema, i en aquest cas ve amb segell blaugrana, per Sergio Busquets, la seva acció de trepitjar a Pepe, no sé si en aquest cas tu el sancionaries, creus que hauria de demanar perdó, no sé en quina línia hauria d'anar la cosa.
Bueno, la verdad es siempre muy difícil que el futbolista pida perdón, porque si se excusa ya el primer día diciendo que no se enteró, fue sí, ya sabes que salir 2 días después quedas retratados ni más ni menos que Ramos y Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que la única cosa que tuvo razón ayer Ancelotti fue esto, que si pasa mal revés,
que se ho fa Pepe.
A ver qué se monta. Y lo demás, lo que hizo Ancelotti ayer es lamentable, la verdad. Después del partido, tú eres muy tranquilo, estás muy tranquilo y dices que el árbitro no influyó ni mucho menos, y luego no puedes tener la poca rigidez mental de decirle a tu club, yo no me alineo a esto. Porque está claro que el mando llegó desde arriba. Porque si no, no se explica lo que hizo
el cambio de discurso.
El cambio de discurso, claro.
Víctor, segurament des del comitè de competició, des de la Lliga, no s'entrarà d'ofici, però creus que des del Barça almenys se li hauria de dir alguna cosa a Busquets perquè està sempre, com dirien en castellà, en tots els fregaos? Creus que a Busquets se li hauria de donar un toc d'atenció per lo bon futbolista que és, però que a vegades se'n va de lloc?
Home, sí, jo crec que, aviam, com deies, jo no crec que el comitè actuï d'ofici en aquest cas, perquè seria molt difícil demostrar la voluntarietat de Busquets, no? Opinions n'hi ha per tots els gustos. Jo crec que en part sí que hi ha un punt de voluntarietat, però tampoc és com aquell cas que s'ha vist molt la comparativa amb la trepitjada del Pepe al Messi fa un o dos anys, no? Mm. En aquell cas sí que es veia que hi havia una voluntarietat total. En aquest cas és discutible. Llavors, efectes jurídics és pràcticament impossible demostrar-ho i, per tant, no tindria sentit a nivell jurídic, parlant sempre a nivell jurídic, no tindria sentit imposar-li una sanció d'ofici. Mm. Dit això, l'altre que em deies que era, perdona?
No, sí, se li hauria de donar un toc d'atenció des de dins del vestuari, sí. Per exemple, un Xavi Hernández, sí. Que és el seu company d'aquí.
Jo crec que sí, que el Sergio és, juntament amb el Dani Alves, un dels jugadors que creu aquesta línia de ser una mica follero, no? Una mica, ostres, que sempre busca el conflicte saps, que no acaba de ser esportiu 100%, no és un jugador admirable, a nivell de futbol no se li pot retreure res, però estaria bé que algun pes pesat o l'entrenador fins i tot, doncs, de tant en tant li diguessin, escolta'm, tu fes la teva feina, sigues dur perquè ho has de ser, però no t'hi fiquis, no entris en aquestes guerres que no són esportives, no? No, jo crec que sí, que estaria bé fer-li un toquet d'atenció.
Bueno, no sé què en pensa el Meca de tot plegat, sobre si se li hauria de donar un toc d'atenció o no, i més tenint en compte que l'Espanyol, si hi ha un perfil de jugador important a l'Espanyol, és aquest que dona guerra i que va també més enllà a vegades del futbol.
Bueno, sí, lo que pasa es que bueno, sí que n'hi ha un límit, no? Que és el límit de l'esportivitat. Una cosa és jugador, una cosa és ser intens, una cosa és ser jugador que vagi per totes i que posis la cama i que vagis és una cosa, i una altra cosa són actituds o activitats extraesportives que simplement o és per confondre l'àrbitre o és per confondre la gent i tal. Sí, home, jo penso que un jugador del nivell, un jugador que ha sigut campió del món i un jugador del nivell de Busquets, sí que és cert que és una errada entrar en aquestes actituds, no? I algú de la plantilla segurament li hauria de corregir, no?
Bé, entrant ara ja en el tema esportiu, la jornada número 30 de Lliga també és una de les que té marcades el Barça al calendari per la possible punxada o no del Madrid a Sevilla. Víctor, creus que avui és un dia perquè el Barça doncs es situï per davant del Madrid? Ja no dic recuperar el liderat perquè l'Atlètic doncs et rep a la Granada, però no sé si avui tens esperances en que el Sevilla doncs doni la sorpresa.
La veritat és que no sé què dir-te, perquè aquesta lliga està tan boja que pot passar absolutament de tot, no? Mm. I pot passar que el Madrid foti un 5-0 i el Barça torni a fer un desastre d'aquests que últimament ens està tenint acostumats. Evidentment no crec que passi, però és que aquesta lliga és realment un espectacle, no? I es va veure l'altre dia al Bernabéu, que jo vaig tenir la sort de poder ser allà presencialment, i ostres, és que no sabies què podia passar, no? Si el partit s'allarga més, potser haguessin hagut més gols, saps? Llavors, avui, lo normal és que el Madrid sigui el que pateixi més. Lo normal és això. Però també sabem que el Madrid, quan rep un cop fort, el següent partit acostuma a aixecar-lo, no? Uh-huh. I potser després ja torna a punxar. Però, vamos, Sevilla és un camp difícil, l'ambient serà dur...
El Sevilla
ja
també està en alça,
eh?
El Sevilla també està en alça, dic, que està...
Sí,
doncs,
Sevilla està bé.
Porta.
Des d'allà ja han començat a fer la campanya, uh-huh, també, als diaris, no? Hi havia una portada molt bona d'Estadio Deportivo ahir, donant a entendre que, bueno, que el Madrid ja estava fent pressió perquè l'arbitratge li fos favorable. Llavors, avui hem d'estar atents perquè pot ser una jornada molt, molt divertida. Jo crec que sí, que el Barça podria posar-se per davant, però el més normal és que acabin guanyant els tres.
Rafa, tu mateix.
En principio creo que Víctor tiene razón. En el sentido, son tres partidos, dos fáciles. Yo creo que el Barça con el Celta de Luis Enrique, que siempre podría gastar alguna broma, que nunca se sabe. Es el que más conoce los mecanismos del Barça.
Sí,
pues sabe también las fallas que puede tener. El Atlético de Granada no creo que tenga problemas, porque después del llamamiento que hizo ayer, sí Meone habrá un ambientazo en el Calderón que creo que ya por sí solo bastará. Dicho esto, también el Granada es un buen equipo. Sí. Juega con un 4-3-3 muy ordenado y mira, y puede darle problemas. El Sevilla puede hacer el partido de la vida y ganar 2-0 en el campo del Betis, pero puede hacer un partido muy malo y perder 2-0 en su propio campo con el Betis. No se ha acostumbrado
sí,
a esto.
Estic, estic d'acord, completament.
Per tant, avui veurem què fa el Real Madrid a Nervión. No sé, el Meca, des de la distància, des de Cornellà, com es veuen aquestes coses, aquesta jornada en què hi ha tant en joc?
Home, jo penso que evidentment, ho té pitjor amb moltes diferències al Madrid. A més que, bueno, que evidentment hi ha el factor anímic, no? Després de la dura derrota que va patir l'altre dia contra el Barça, contra el màxim rival, al seu estadi, a més, amb 4 gols en contra, i això és molt fàcil que et passi factura. Evidentment, la qualitat és millor equip al Madrid que al Sevilla, sens dubte, però bueno, el Sevilla també és un equip doncs, que ho posarà molt difícil i que, per què no, jo no descarto que sigui una sorpresa i que el Madrid, doncs, bueno, que el Barça passi pel Madrid aquesta setmana, no?
Mm-hmm. Veurem què passa. Avui el Barça segurament sortirà, diuen molts diaris, al Camp Nou amb una alineació diferent, ja només per Xavi, que descansa, sinó per d'altres factors, diferent a la del Bernabéu. Es comenta que Alexis, Pedro i Messi serien la línia atacant del Barça. Per tant, Neymar, que hauria d'aquest 11 titular, un Neymar que era protagonista, Marc, amb les declaracions de Johan Cruyff, i també us volem preguntar per això.
Correcte, per aquells que encara no esteu al dia, ahir Cruyff comentava que el problema del Barça és Neymar, que és un gran jugador, però que no es pot fitxar un jugador de 21 anys i que cobri més que jugadors que ja ho han guanyat tot. Rafa, no sé si creus que Cruyff altra vegada creu a la línia i es passa tres pobles.
Jo crec que ell dice que el problema és Neymar, para no decir que el problema és la directiva. Perquè dice que el problema és Neymar, però perquè le han dado mucho dinero. Pues que le ha dado mucho dinero el Russell, que es un amigo jurado, y pues ya sabemos por dónde van los tiros. Dicho esto, tiene razón en lo que dice. En lo que dice, si es verdad que le dan más dinero que a un Iniesta o a un Xavi. Diría que sí. Pero lo que pasa es que el dinero que tú ganas por Neymar, por tener Neymar con tu camiseta en Brasil y en todo lo que es marketing, yo creo que es justificado en este sentido. Lo que hay que hacer es hablar claro y que se diga claramente cuánto cobra, cuánto no cobra y ya está, sin intentar esconderlo porque es lo que más daño hace.
Víctor, s'equivoca Cruyff ara en el moment en què diu aquestes paraules. Ja no pregunto en el fons si el comparteixes o no, que també ho pots dir, però dic en el moment en què ho diu.
Sí, jo crec que Cruyff en aquest cas, mira que jo soc molt admirador de Cruyff, però jo crec que no està fora de lloc també, no? Aquestes declaracions jo crec que no són necessàries, que una persona com ell doncs no hauria d'estar posant pals a les rodes del Barça, que ja té prou fronts oberts, no? Ara que les coses es calmen després de la victòria al Bernabéu, doncs és innecessari que surti dient això. Jo crec que no ho ve a cuento, i a més estic totalment d'acord amb el que deia el Rafa, que al final l'atac és més contra Rossell que contra el propi Neymar. Però clar, diu Neymar i el xaval ja està una mica enfonsat, li està costant, i ostres, això és com més pressió cap al noi, no? Jo crec que si aquesta operació ja s'ha tancat, s'ha gastat la milionada que s'ha gastat en ell, però el tenim aquí i és realment un dels jugadors amb més projecció del món, si no el que més, el que hem de fer ara és intentar mimar-lo, no? Intentar que estigui a gust, que se senti a gust i que a poc a poc es tregui aquesta pressió, perquè cada cop serà més, i ja sabem que el Camp Nou és especialista en estavellar cracs, no? Llavors, ostres, una miqueta de confiança, i jo crec que fins i tot és bo que avui no jugui Neymar al Camp Nou, almenys d'inici, perquè ja s'han començat a sentir xiulets, i més xiulet seria pitjor per ell.
Bueno, veurem si avui si surt Neymar, el xiula o no, és una de les incògnites després del seu paper al Santiago Bernabéu. Parlem de que el problema al Barça és Neymar. A l'Espanyol, quin és el problema, Meca?
Doncs mira, l'únic problema que tenim ara mateix és que ve el Barça a jugar el dissabte. Això és realment el problema que tenim. Bueno, nosaltres tenim un altre tipus de problema, ara en sèrio. Nosaltres n'hi ha molta gent que vol entrenador, n'hi ha moltíssima gent que no el vol, n'hi ha gent que vol que l'objectiu real sigui Europa, n'hi ha gent que es veu amb un grau de realisme, penso que és correcte, el fet de que l'Espanyol, el que ha invertit en aquesta plantilla, doncs estem on realment hem d'estar, sense patir.
Nosaltres també tenim, i nosaltres no tenim el Johan Cruyff, però tenim a Paco Flores, que també té aquesta habilitat normalment de fer declaracions en moments quan no pensen que
el
toca.
El teníem l'altre dia en tertúlia i en favor de Paco Flores dic que va estar molt correcte en tot moment.
Segur. Sí, com no, i és un tio absolutament correcte. El que passa que, bueno, sempre de tant en tant, doncs, al igual que el Johan, doncs, deixen alguna cosa que no s'acaba de fer gràcia a tots. No?
Vaya cracs, Paco Flores sí. I Johan Cruyff. Sí. Per cert, dius que és un problema rebre el Barça el dissabte. És un dels temes que volíem tractar en el dia d'avui. Rafa, veus possible que el Barça aquest dissabte, ja fent una miqueta també de prèvia del que pot arribar a passar, es deixi els punts? Avui ho faci molt bé davant el Celta i després... una setmana després de lo del Bernabéu, has deixat punts a Cornellà?
Bueno, yo creo que no. Creo que el Barça ganará en Cornellà porque hemos visto que este año todos los partidos en que se necesitaba al equipo siempre ha contestado y eso tiene razón Messi. Lo que pasa es si se deja ganar el Español, a ver qué pasa. Es diferente, pero claro, esto hay que ver también si se deja ganar el Barça en el último partido con el Atlético, si al final llegan en esta misma situación. Esto de dejarse ganar.
Sí, estic completament d'acord, Rafa? Imagineu-vos, doncs això, la Lliga apretada i última jornada, el Barça ja sense opcions i el Madrid i l'Atlético jugant-se la Lliga. No sé què faria en aquest cas el conjunt blaugrana. D'altra banda, Víctor, t'ho pregunto a tu, a veure, dissabte què? Perquè a mi, sincerament, a mi em fa molta por aquest partit a Cornellà al Prat.
Home, dissabte, mira, si abans dèiem que avui el partit difícil el té el Madrid contra el Sevilla, la jornada que ve és a l'inrevés. El partit més complicat el tindrà el Barça. Ara no recordo contra qui jugar el Madrid, però em sembla que... m'ho vaig mirar
Rayo,
i em sembla que era un equip... Qui?
Rayo.
Rayo, no? En principi pues, no tindrà cap problema el Madrid. Llavors, pues, una mica canviant les tornes, no? Jo crec que el Barça el que sí que estava mostrant aquest any és que contra els equips difícils o els partits que ja a priori són complicats es creix una mica, no? Excepcions, potser, Atlético de Madrid, que no hem pogut guanyar-lo, i Anoeta, que jo crec que és que el Martino, el Tata, no van amb la idea de que era un partit difícil, i sí que ho era, però quan han anat amb la mentalitat de que s'havia de guanyar, s'ha guanyat. Jo crec que amb l'Espanyol sí que aniran amb aquesta mentalitat, perquè sabem que és un equip que només per la rivalitat històrica ciutadana posa les coses difícils. Llavors el Barça ha d'anar amb totes, i si surten concentrats guanyaran. Jo crec que sí que guanyarem, però pot ser un partit molt, molt maco de veure, perquè crec que Cornellà a més es volcarà molt amb el seu equip, farà una crida, com ha fet aquest any diverses crides, i jo crec que pot ser un partit amb un ambient molt, molt xulo.
Ahir, de fet, Sergio García, un cop finalitzava el partit a Màlaga, no només parlava de la permanència, sinó d'aquest partit de dissabte. L'escoltem i acabem parlant d'aquest derbi.
La salvación está casi, pero bueno... Como decimos, matemáticamente no está todo dicho, es un paso muy grande para la temporada, para seguir en primera, y todo el equipo y nuestra afición pues tiene muchísimas ganas de poder hacer algo bonito y bueno, pues el sábado en nuestro estadio con nuestra gente pues vamos a darlo todo y seguro que hacemos algo bonito y podemos conseguir una victoria grande.
Bueno, una victoria grande, algo bonito, nos lo vamos a dejar todo davant l'afició, normal i lògic aquest discurs, no, Meca, d'un dels grans de l'espanyolisme, el Sergio García.
Home, una victòria grande, mira, o que sigui una victòria petita ja ens val, o sigui...
No, per la mínima,
Sí,
de penalti.
Sí, no. A veure, és molt difícil, però bueno, escolta'm, això és futbol, això no és bàsquet, com hem comentat alguna vegada, el bàsquet sempre guanya el millor, el futbol, bueno, és un derbi, pot passar qualsevol cosa, no ho descarto, que sigui doncs, un partit molt trabat, un partit de 0-0 i que... A veure, és un escenari que ja ho hem vist moltes vegades, no? Que bueno, que l'Espanyol pot fer un bon paper i perquè no pot ser aquest any, no, també.
L'Atlético va perdre a Cornellà al Prat aquest any, per exemple.
Sí.
El Madrid va patir, també.
Sí, no, com a dada, simplement l'Espanyol ha jugat molt millor aquest any quan ha tingut partits contra rivals teòricament més forts, no? per contra, quan ha tingut que jugar contra l'Elche, quan ha tingut que jugar contra equips que teòricament havia de ser doncs, una miqueta més fàcil, doncs és quan hem perdut, no?
Sí, sí.
O sigui que, bueno, no podem, jo no descarto res, eh?
Ingredients no li faltaran a aquest partit,
segur.
I tant que no.
I ja per anar acabant, senyors, us demano una petita reflexió d'aquest Bayern de Guardiola. Ahir, Rafa, campió de la Bundesliga, el campió més prematur de la història de la Bundesliga.
I con 25 victòries i 2 empates. És esto lo que más... Que es verdad que el Dortmund este año no es el mismo que el año pasado, pero esto no tiene nada que ver, porque claro, el año pasado no es que se perdía los puntos solo con el Dortmund,
claro.
Sino que también algún que otro punto lo perdió con eso. Bueno, no es una sorpresa. Decir que es algo que es sorprendente, no, porque Guardiola no se ha acostumbrado a esto y más. Pero yo creo que su reto es la Champions.
Es la Champions.
Este año. Sí.
Víctor, haver guanyat la Bundesliga ja és bo o dolent? Perquè, és clar, deixes de competir en primera línia, diguem-ho així, i la Champions doncs, és l'altre repte de Guardiola.
Sí, però, ostres, no sé, és espectacular. Realment Guardiola és el millor entrenador del món, torna a demostrar-ho, és brutal el que fa aquest home amb els seus equips. Cap derrota, és que cap derrota. És una cosa impensable,
es diu aviat,
no?
Es diu aviat.
I jo crec que és màxim favorit per tots. És màxim favorit per la Champions, evidentment, perquè és que estan forts, arribaran frescos, sí que és cert el que tu dius, que poden perdre intensitat competitiva, però si fos amb un altre entrenador, t'ho compraria, això. Però és que amb Guardiola no t'ho compro, perquè ell ja sabrà tenir-los intensos, ja sabrà fotre'ls i canya, i a més sabrà administrar això, que ara la Lliga es poden relaxar una miqueta i donar total importància a la Champions, que veran uns partits pues apassionants, tot i que, bueno, amb el Manchester United són superfavoritíssims, no? I tampoc han de patir gaire, o sigui que encara que no arribessin a les millors condicions, seguirien sent favorits, vull dir, però vamos, que per mi és favorit màxim i això és beneficiós
bueno,
per ells.
Doncs al punt de vista del Víctor, sobre Guardiola no li preguntaré al Meca, més endavant li seguiré preguntant sobre Aguirre, que està fent i molt bona feina a l'Espanyol. Li agraïm també al Meca que hagi estat amb nosaltres i li desitgem tota la sort del món de cara al derbi d'aquest dissabte. José Antonio, una abraçada ben forta i gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, companys, una abraçada.
Víctor Malo, moltes gràcies a tu també per ser un dimecres més aquí els Una Mixta de Ràdio Estel amb tots nosaltres. Una abraçada ben forta.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Adéu.
I al Rafa, a l'autèntic crack del Catenaccio, del Mundo Deportivo, etc, etc, etc. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Rafa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs bé, moment per acomiadar el programa. Només recordar, Marc Márquez ha estat designat com a millor esportista revelació amb els Premis Laureus. Nadal ha rebut el premi a millor reaparició i Sebastián Vettel la millor esportista masculí.
Bueno, tenim un català ja, Marc Márquez. Enhorabona, Marc. I avui Lliga BBVA. Demà explicarem tots aquests grans partits.
I tant que sí, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.